L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs això mateix, un servidor és qui s'encarrega cada dia de coordinar aquest treball informatiu. Anem a conèixer, anem a veure què és el que ha passat a les Terres de l'Ebre les últimes hores. Nosaltres ho expliquem des de la perspectiva de la ràdio de proximitat, amb aquestes cròniques que ens arriben de les diferents emissores que formen part d'Emute, i també doncs, aquelles altres notícies que ens han semblat d'interès per explicar a la nostra audiència. Avui serà en la jornada de Sant Antoni, Dia dels Barbuts. És, efectivament, 17 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Avui començarem l'informatiu parlant de municipis del Montsià, com, per exemple, Godall, La Galera o Santa Bàrbara. Començarem a Godall perquè aquest ajuntament ha impulsat una modificació de les seues normes subsidiàries referent a la requalificació del sòl industrial amb l'objectiu de redimensionar el projecte del polígon de l'interior del Montsià i també del viver d'empreses que comparteixen amb La Galera i amb el Consell Comarcal del Montsià. Així ho explicava el passat dimarts l'alcalde de Godall, Francesc Miró, durant el seu pas per l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre. Segons Miró, la primera fase del polígon ja va passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme i els van dir que era massa gran i que, per tant, havien de redimensionar la taca del sòl industrial. Així, el mes passat va fer-se una reunió a quatre bandes amb el director general d'Urbanisme, els alcaldes de Godall i La Galera i el president del Consell Comarcal del Montsià, en què es va acordar tornar a delimitar la superfície de l'àmbit d'actuació. Escoltem Miró.
Bé, el polígon industrial vam passar una primera fase per la Comissió d'Urbanisme, ens van dir que era molt gran. Nosaltres ja tenim la idea també d'anar-ho fent per fases, no? Però que la taca que havíem ficat era molt gran. Va vindre el director general d'Urbanisme a finals del mes passat, una reunió que vam tindre amb el president del Consell Comarcal, l'alcalde de La Galera i jo mateix, i ara hem delimitat l'àmbit d'actuació que el passarem per una propera Comissió d'Urbanisme. A la que fem ara el dijous no ho podem passar perquè materialment no tenim en fase d'exposició, però que a la pròxima ja confiem que passarà. I en total són unes 7 hectàrees que, a més, donen a la carretera que va de Santa Bàrbara a la Sénia.
D'altra banda, Miró també remarcava en la mateixa entrevista que les finances de l'Ajuntament d'aquest municipi estan sanejades i que ja tenen en vigor el pressupost municipal per al 2013 amb una sèrie d'inversions destinades a millorar la situació dels carrers i places del municipi. Aquesta mateixa setmana estava previst que s'adjudiquessin les obres de la segona fase del cobriment del barranc anomenat de la Caldera al seu pas per la zona de la cooperativa amb la construcció d'una plaça amb un parc infantil i una zona d'estacionament per a vehicles que s'aprofitarà sobretot a motiu de la celebració de la Fira de l'Oli i de l'Espàrrec que Godall celebra a la primavera. I seguim, com dia, al Montsià. En aquest cas, a Santa Bàrbara, perquè amb la voluntat de seguir obrint mercats a l'exportació ara fa un any i mig, la cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara va participar a la Fira Alimentària de Xangai, on va establir les primeres gestions amb el suport d'un contacte per a negociar amb distribuïdors, restauradors i cadenes d'alimentació xinesos la venda d'oli. Ara, finalment, sembla que aquelles gestions han començat a donar el seu fruit i a finals del passat mes de desembre es materialitzava el primer enviament d'oli planer cap al país asiàtic. Josep Lluís Cardona, el gerent de l'entitat, deia que no és fàcil obrir mercat, sobretot si es volen mantenir uns preus dignes i diferenciats dels que es paguen al mercat nacional, donant-li així un valor afegit al producte. Escoltem Cardona.
Bueno, a partir d'aquell moment pues, es van fer una sèrie de contactes. La veritat s'ha de dir que portar producte fora pues, costa, i costa més si encara si vols mantindre pues, uns preus que siguin una mica dignes o diferenciats del que és el mercat nacional, perquè si es vol vendre barat, pues, evidentment costa molt menys, però si ja vols mantindre pues, una miqueta els preus o tindre un poquet de valor afegit, pues, la veritat és que costa molt més pues, arribar a cap les operacions. No?
Cardona destacava que el xinès no és l'únic mercat amb el que es comença tímidament a treballar, ja que també s'està fent enviaments a França i Alemanya amb la intenció d'intentar aconseguir tenir altres mercats consolidats davant de la incertesa del mercat nacional, que si bé enguany ha tingut una lleugera recuperació en quant als preus que es paguen per l'oli, habitualment aquests estan per sota de lo que seria desitjable per al productor.
En aquell moment pues, està treballant en diversos fronts. Avui podem dir que anem a la Xina, podem dir que anem al sud de França, podem dir que anem també a Alemanya, en petites quantitats, evidentment. Però bueno, és un començament que s'està treballant i que esperem que de cara al futur pues, seguim treballant i que tinguem més fruits. No? Perquè pues, bueno, en aquests moments sí que tenim un any una mica favorable respecte al tema de preus i tot això, però sempre pues, hem de pensar també que tornen a vindre anys dolents i tindre uns bons mercats ja consolidats pues és positiu. No?
En referència a aquest enviament fet a la Xina, es tracta d'un contenidor amb 4.000 quilos d'oliverge extra, el de major qualitat que produeix la cooperativa, i envasat en diferents formats.
Pues, com hem dit abans, pues, és el primer enviament que es fa. S'envia l'oli de màxima qualitat que tenim, que són els verges extra, envasats en diferents formats. Un contenidor, a veure, no és molta cosa, però un contenidor de 20 peus, a veure, també se perd una mica de capacitat, diem-hi, perquè a l'enviar pues, diversos formats d'envases, pues, llavors, evidentment, merma el que és l'espai de dins del contenidor. Vale? Però aproximadament pues, se'n van enviar, no ho tinc d'això, però bueno, sobre els 4.000 i algo quilos i això.
Cardona deia també que l'enviament fet via marítima encara està de camí i que s'espera que arribi al seu destí a finals d'aquest mes de gener, després de superar els feixucs tràmits burocràtics i de documentació que exigeixen les autoritats d'aquell país.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre aquests dies està censant les aus que hivernen al Delta. Prop de 40 tècnics, agents rurals i voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre estan treballant per finalitzar aquesta mateixa setmana, si és possible, el cens anual d'aus hivernants de l'espai natural en el marc d'una operació que s'efectua a escala mundial. El recompte permet conèixer l'estat actual de la població d'aus de la zona, que per aquesta campanya es preveu dintre de la mitjana habitual d'uns 200.000 exemplars. El director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, apuntava que aquest cens d'enguany se situa dins dels valors habituals d'altres campanyes.
I els resultats que s'estan obtenint en aquest moment són uns resultats que entren dins de la normalitat, són uns resultats en què s'està veient que aquella tònica que havia de creixement d'aus i d'espècies al Delta de l'Ebre continua mantenint-se, i tot això és fruit de realment d'un esforç important que s'ha fet per part de tots els sectors implicats al Delta de l'Ebre i també, lògicament, per damunt de tot del Parc Natural. Això avala la gestió que ha estat fent el Parc Natural i també jo crec que està avalant un tema també important relacionat en l'agricultura, que és que les mesures agroambientals que s'estan explicant estan donant també un bon resultat.
D'altra banda, el tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Toni Curcó, certificava que el cens ha permès detectar canvis de comportament en algunes espècies d'ocells estivals, que també romanen a la zona durant l'hivern des de fa alguns anys. Escoltem Curcó.
És molt difícil de dir tenint en compte únicament una zona humida, perquè a vegades les variacions que poden haver meteorològiques, que al nord d'Europa hagi fet molt de fred, això ja t'ho canvia tot. De totes maneres, sí que notem algunes coses, per exemple, ocells que eren estivals i que cada vegada sembla que siguin més regulars i més freqüents. Per exemple, el martinet ros, que és una espècie que cria aquí al Delta en gran quantitat i que a l'hivern desapareixia. Els últims censos indiquen que bueno, tenim una població de 3, 5, 7 exemplars. Altres espècies que també indicarien això seria l'agro roig, que també nidifica aquí, i que de tant en tant se'n veu. Això pot ser indicatiu, encara no tenim moltes dades, però hi ha molts llocs d'Europa que s'ha estudiat això. I han calculat desplaçaments de les àrees d'hivernada de 30 quilòmetres cap al nord. Aquí encara no ho podem saber, això.
Aquesta operació de cens d'aus hivernants al Delta de l'Ebre, on va començar a efectuar-se l'any 1972, convertint-se en un dels més antics a la península Ibèrica, s'inscriu en una iniciativa d'abast mundial internacional del Water Wear Census per quantificar de forma anual els ocells aquàtics que nidifiquen en més de 80 països d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Un estudi que permet obtenir una visió global de l'estat de conservació de les diferents espècies, atès que moltes d'elles són indicadors de qualitat ambiental, segons recordava el mateix Curcó. Al Delta, els participants en aquesta tasca treballen des de fa més de dues setmanes per completar el cens d'aquestes aus, concretament, si és possible, demà divendres. Efectuen seguiments des de la distància, aprofitant, en alguns casos, les agrupacions ja conegudes o buscant els ajocadors que utilitzen per dormir durant les nits algunes espècies en una tasca exhaustiva de recerca sobre el mateix terreny. I ja que parlem d'ocells, hem de fer referència també en aquesta plaga d'una de les espècies que més preocupacions i mals de caps està donant les últimes setmanes al territori. Em refereixo als estornells. Ara sembla ser que s'ha decidit organitzar batudes per a reduir aquesta plaga d'estornells, molt especialment a zones com a Ullacona. I és que la proliferació d'aquests ocells estava, recordem, provocant microtalls de llum diaris i danys a l'agricultura. La Societat de Caçadors té autorització per realitzar les batudes, perquè el Departament d'Agricultura ha emès dues autoritzacions a les societats de caçadors d'Ullacona i també a la de la Sénia per caçar estornells tots els dies del període hàbil a la zona on enguany la plaga d'aquesta espècie ha estat més important i que en altres temporades i que ha provocat danys no solament a l'agricultura sinó també, com diem, doncs, a altres efectes del mobiliari, en este cas del subministrament elèctric. Concretament, tal i com ja avançava la premsa fa uns dies, la proliferació d'aquests ocells, els estornells, que s'ubiquen sovint sobre el cablejat de la llum, va provocar microtalls d'electricitat diaris a la població d'Ullacona. Segons fonts del Departament d'Agricultura, l'estratègia fonamental és la d'espantar-los, ja que els estornells són una espècie cinegètica d'interès. Representants de la Generalitat van ser presents aquesta passada setmana en una reunió amb tots els sectors implicats, pagesos, caçadors, cooperativa, Ajuntament d'Ullacona, per tal de coordinar-se davant aquesta problemàtica i prendre les mesures adients. Per la seva banda, i tal com ja va comentar la premsa fa uns dies, la companyia elèctrica Endesa ha instal·lat unes anelles especials al cablejat per evitar que repeteixin els microtalls de llum. Cal recordar que els ocells són una espècie d'aus que són procedents d'Euroàsia, que són habituals durant tot l'any al territori, però que molt especialment quan arriba la fredor es desplacen des dels països de l'est cap a zones més càlides, com per exemple les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta avui ens informen que l'àrea de comerç de l'Ajuntament de la capital del Montsià, en col·laboració amb el de Cultura, organitza la segona edició del curs L'Art de Fer Aparador, que es realitzarà del 4 de febrer fins a l'11 de març a l'Escola d'Art de la ciutat. Així ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs efectivament així és. De totes maneres cal recordar que les inscripcions són gratuïtes i que es poden formalitzar les oficines de l'àrea de comerç de l'Ajuntament d'Amposta fins al dia 2 de febrer. El curs d'aparadors, l'art de fer un aparador, és el punt de partida d'un seguit d'accions amb l'objectiu de dinamitzar el comerç i el turisme d'Amposta a través d'intervencions artístiques als aparadors. En aquesta segona edició s'aposta per fer de l'aparador un espai per a la promoció del comerç i del turisme local a partir de temàtiques relacionades amb el territori, els costums, el paisatge, les tradicions, l'artesania o les festes. Una metodologia de curs més pràctica sense oblidar els fonaments conceptuals per ser capaç d'emetre missatges eficients a través de l'aparador. L'objectiu final del curs és crear un espai per a la reflexió, el debat i la creació al voltant del tema de l'aparador i del comerç local, tal com explicava Maria Pons, que és la directora d'aquest curs d'aparadors. L'escoltem.
Un punt de trobada, un espai i un temps en el qual se troba un grup de comerciants i es donen d'un espai i d'un temps precisament per a pensar propostes imaginatives per a atraure aquesta clientela. Del curs d'aparadors de l'any passat van sortir iniciatives molt, molt interessants que ne parlarem en un altre moment i va sortir del mateix curs d'aparadors i volem en esta segona edició continua sent això, sent un espai creatiu i pensat per al comerç d'Amposta.
El curs L'art de fer un aparador vol ser un espai i un temps de trobada, un grup de comerciants on exposar les seves problemàtiques, suggerir possibles solucions i doncs, proposar accions com la ruta dels aparadors per a la festa del mercat a la plaça.
Siguem encara a la capital del Montsià, concretament al Consell Comarcal, perquè el projecte Montsià Actiu es consolida per al 2013, segons els seus promotors, amb la participació de tots els ajuntaments d'aquesta comarca. Després de 2 anys, des de l'inici del projecte i amb una ampla implicació del sector privat, Montsià Actiu compta ja amb la participació i cofinançament de tots els ajuntaments del Montsià i també de tots els partits polítics. El projecte Montsià Actiu 2013 té previst dur a terme accions ocupacionals i de desenvolupament local amb un cost que supera els 339.000 euros. A través del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu, el Consell Comarcal del Montsià rebrà aquest any una subvenció que supera també els 305.000 euros i que representa el 90% del cost total del projecte. En relació al 2012, aquesta subvenció s'ha incrementat un 21%, poc més de 53.000 euros. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu, explicava en roda de premsa que el 2013 Montsià Actiu continua apostant pel desenvolupament local i la cooperació, el suport al teixit productiu i a les persones en situació d'atur i també en reforçar la cooperació dels diferents agents públics adherits al projecte. El Consell Comarcal, els 12 ajuntaments i la entitat municipal descentralitzada dels Montells assoliran majors quotes de corresponsabilitat i cofinançament en el conjunt d'accions que realitzen. Masdeu ressaltava l'increment de les polítiques actives d'ocupació per part del Consell Comarcal i l'aposta decidida del Servei d'Ocupació de Catalunya pels projectes de Montsià Actiu, amb un important increment de la dotació econòmica en moments d'importants recessions. Entre altres novetats, enguany Montsià Actiu augmenta el suport al teixit empresarial amb un major número de seminaris i l'atenció a les persones en situació d'atur amb la creació del dispositiu d'inserció social Activat. Pel que fa a la formació, aquest 2013 es preveu realitzar 4 cursos amb un elevat component de professionalització i adequació d'aquests als certificats professionals existents destinats a persones aturades de la comarca i es realitzaran aquests cursos a Alcanar, a Amposta, a Sant Carles de la Ràpita i també a Sant Jaume d'Enveja. Es tracta de cursos en els àmbits de l'agricultura ecològica, la gestió de magatzems, informació turística local i conducció de vehicles classe C1. El dispositiu Activat comptarà amb un pressupost de poc més de 101.000 euros i posarà a disposició dels diferents ajuntaments 3 tècnics d'inserció laboral que duran a terme accions individuals i col·lectives que, conjuntament amb les tasques de prospecció empresarial, es pretén afavorir la inserció laboral dels col·lectius més desafavorits.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
També dintre d'aquest informatiu avui ens tornem a ocupar d'un tema que, de fet, ve tenint el seu protagonisme els últims dies. Em refereixo a les reivindicacions per millorar els serveis de transport, especialment els ferroviaris, al territori. Ara és el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds qui anuncia que reclamarà al Parlament i al Congrés la millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre. El president d'aquesta formació a les Terres de l'Ebre, Jordi Jordan, assegura que el seu partit se sumarà a qualsevol iniciativa que es creï al territori per reivindicar millores en el servei de tren. Escoltem, Jordan.
Sumar-nos a totes les iniciatives que des del territori i des de la societat civil es duguen a terme per a reclamar aquestes millores dels trens al nostre territori, perquè és evident que nosaltres també compartim la idea de que ens hem d'ajuntar tots, fer molta força si convé crear plataformes des de la societat civil on el nostre partit serà un actiu més i per tant hi participarem de primera mà com han fet altres territoris. I aquí vull recordar que Girona, per exemple, ja va crear una plataforma que va aconseguir alguns dels seus objectius, o el Camp de Tarragona també farà un any aproximadament va crear una altra plataforma i per tant aquí cal que la gent en general ens impliquem perquè només des de la política, desgraciadament, no se'ns fa cas, com he explicat en totes les preguntes i propostes que nosaltres anem fent durant aquests últims anys.
D'altra banda, Forcadell també detallava algunes propostes que reclamaran al govern per millorar el servei ferroviari a les Terres de l'Ebre des de la formació Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida.
Tornarem a fer una bateria de preguntes a la Generalitat o al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, tornant a insistir en tota la nostra situació ferroviària. Pel que fa a la Generalitat, que des de l'1 de gener del 2011 té certes competències en trens regionals, el que demanarem seran millores d'horaris, que això forma part de la competència avui dia ja de la Generalitat gràcies al traspàs, demanarem més freqüències de trens regionals entre Tortosa, Mora i Barcelona i demanarem bonificacions en estos, al trajecte de Tortosa a Barcelona perquè la situació de que hi hagi un tram on encara hi hagi només una via única fa que els trens vagin molt més lents que fa 20 anys i per tant com en relació a la resta de vies de trens regionals de Catalunya els nostres van més lents, considerem que és absolutament just que hi hagi unes bonificacions davant d'este greuge que patim fins que no s'iguale els nostres regionals s'igualen a la resta del territori.
En la mateixa compareixença, el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds també anunciava la difusió d'una campanya a través de les xarxes socials per conscienciar el territori que cal reclamar trens del segle XXI i assegurava que donaran suport, com escoltàvem, a totes les iniciatives que des de les Terres de l'Ebre es facin per reivindicar aquestes millores.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Al principi d'aquest informatiu ens trobem en plena Setmana dels Barbuts i avui possiblement un dels barbuts més coneguts, a Sant Antoni. Aquest fet, aquesta onomàstica, es celebra doncs, d'una manera molt especial a diferents municipis. Així doncs, a Sant Antoni podem dir també en aquest informatiu que omplirà segurament tots els pobles del territori d'oci i cultura durant el cap de setmana. Podem dir, per exemple, que una de les poblacions que aprofita aquesta tradició per organitzar les seues festes majors és el Perelló. Aquest dimecres arrencaven les activitats pròpies de la festa de Sant Antoni al Perelló i s'allargaran fins al diumenge coincidint amb les seues festes majors. També el Mas de Barberans és un altre dels municipis que destaca enguany perquè vol recuperar la seua festa de Sant Antoni, una festa que no es feia des de fa 88 anys, és a dir, s'havia deixat de celebrar l'any 1925. Pepa Subirats, una de les organitzadores de la festa de Sant Antoni enguany, ens explicava que etnològicament és una de les festes més tradicionals de la zona dels Ports que s'havia perdut i que ara es vol recuperar. L'escoltem.
Bé, això va ser un projecte que es va presentar des de l'Ajuntament a un programa que es deia Tallers per la Festa a les Terres de l'Ebre i que gestionava l'Institut Ramon Muntaner mitjançant, bueno, era un programa del Departament de Cultura. Llavors, era triar una festa i el que se subvencionava, per d'alguna manera, eren els tallers i els guions i les recerques per a fer la festa. Llavors, el que vam fer, primer, jo penso que es va encertar perquè es va demanar l'opinió de la gent a veure quina festa es volia recuperar. Llavors van decidir que la festa de Sant Antoni i a partir d'aquí se va fer una recerca des del centre d'estudis, el disc de les Barberans, de com havia estat aquesta festa i com havia desaparegut. Llavors és una festa que va desaparèixer l'any 1925 i que era una festa similar, per entendre'ns, perquè tothom coneix, a lo que es feia, a lo que es fa, i a més molt d'èxit, a tota la zona dels Ports, doncs, suposo que recordem, com era una vegada, el Forcall. I en els personatges s'explica la vida de Sant Antoni i llavors se crema la barraca. El que passa que la diferència era que la barraca de Mas de Barberans era una barraca i encara teníem informants directes, un senyor que havia nascut el 1912 i que se'n recordava, i un altre del 1915, i ens van explicar que la barraca era un ramer. Era un remei com el que feien els pastors al port.
La data per estrenar aquesta recuperada festa de Sant Antoni al Mas de Barberans serà demà divendres 18 de gener per la tarda. També a Santa Bàrbara destaca la celebració de la festa de Sant Antoni amb la missa el diumenge al matí i la benedicció dels panellets que després són repartits pels alumnes de segon d'ESO de l'IES Les Planes i per les pubilles del 2012. La tradicional passejada de les cavalleries pel poble i la festa dels Tres Toms Planera es farà a partir de les 11:30 del matí per acabar amb la benedicció de tots els animals a la plaça Major a la 1 de la tarda. La festa acaba amb els animats balls típics pel poble, a la llum dels cremallers, també a la plaça Major de Santa Bàrbara, i a càrrec dels alumnes de segon d'ESO de l'Institut a les 7:30 de la tarda. I aquesta pàgina cultural l'acabem a Alcanar. Ens parlaran des d'Alcanar Ràdio, d'una banda, de la convocatòria de la quarta mostra oberta de poesia i, per altra, de l'organització d'un curs d'història de Catalunya que es fixarà en els protagonistes de la nostra història. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Josep, bona tarda. Des d'Alcanar destaquem avui un parell de propostes de caràcter cultural. La primera d'elles formativa, com és l'organització d'este curs d'Història de Catalunya, un curs que tractarà sobre els protagonistes de la nostra història. El curs l'organitza Òmnium Cultural i l'Ajuntament d'Alcanar i estarà impartit per l'historiador Josep Segarra. El proper dia 25 de gener es donarà el tret de sortida d'aquest nou curs gratuït d'Història de Catalunya que, com dèiem, organitzen conjuntament Òmnium i el nostre Ajuntament, un curs que tractarà de fer una repassada i presentar, donar a conèixer els personatges capdals de la nostra història, passant per Jaume I, Pau Claris, Rafael de Casanova, Francesc Macià, Lluís Companys o Pau Casals, entre d'altres. El curs inclourà també una repassada del paper de la dona i les seues protagonistes, així com també un recordatori dels personatges ebrencs més importants. El curs és totalment gratuït, com hem dit, s'impartirà al llarg de 8 sessions d'una hora de durada cadascuna d'elles. Començaran el dia 25 en la sala d'actes de la Casa O'Connor de 7 a 8 de la tarda i s'allargaran fins al dia 15 de març, sempre en divendres. Les inscripcions es poden fer fins al dia 23 de gener passant per les oficines de l'Ajuntament demanant per Daniela. I parlant de qüestions culturals, hem de destacar també l'organització un any més, enguany serà ja la quarta edició, de la Mostra Oberta de Poesia d'Alcanar. Una mostra que pretén aconseguir una àmplia trobada de poetes de diferents tendències, posar-los en contacte entre ells i amb el públic de la població. Hi ha dues possibles formes de participació en aquesta mostra. La primera és l'enviament d'un enllaç a un vídeo amb una durada màxima de 3 minuts de recitació poètica a l'adreça mostrapoesiaalcanar@gmail.com i també es pot participar a través de la lectura pública que tindrà lloc al canal dissabte 23 de març de 2013. Enguany es tancarà per capacitat organitzativa a un màxim de 30 participacions que seran per rigorós ordre de recepció dels poemes. El termini d'enviament de propostes i textos finalitza el dia 31 de gener. Aquesta mostra, la quarta mostra oberta de poesia d'Alcanar, està organitzada per la Comissió de Cultura del nostre Ajuntament i compta també amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat i la Biblioteca de l'IES Sol de Riu. Així mateix, està vinculada al certamen de recitació poètica Elena Monroig Ferreres, que organitza tradicionalment l'IES Sol de Riu de la nostra població.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I esportiva és la notícia que avui ens fan arribar des de Ràdio Delta i signada per Amado Cebolla. Parla de la marató de fitness que es durà a terme aquest cap de setmana al municipi, a Deltebre.
És com un acostum començar l'any amb bons propòsits i sobretot saludables. A Deltebre s'ha pensat en aquest tema tan de moda i l'àrea d'esports, conjuntament amb Riu i Gestió, organitzen una marató de fitness per aquest cap de setmana al centre cívic, que es convertirà en un gran gimnàs per a tota la gent que vulgui participar i ficar-se en forma. Del que trobarem al cívic aquest dissabte i diumenge ens parla Kilian Bertomeu des de l'empresa Esports Riu i Gestió.
Una iniciativa naix de la nova estructura de la nova àrea d'esport de l'Ajuntament, en la qual ens han proposat pues, durant tots els mesos i inclús alguns mesos, diverses vegades, fer activitats per a tot tipus de gent. La primera que fem enguany, dins del gener, pues, és aquesta marató de fitness, que se celebrarà este cap de setmana, dissabte tarda i diumenge de matí. Són 3 hores d'activitat dissabte, 3 hores diumenge, i en principi el que us comentava, obert a tots els públics, i esperem una gran afluència.
Una molt bona iniciativa i una bona oportunitat han de fer esports en aquesta marató de fitness a Deltebre, dissabte tarda i diumenge al matí. L'inscripció, 3 euros, i podeu apuntar-vos al mòbil 687-844-051.
Arribem al final de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Com sempre, agraïm-los la seva atenció, desitjant que passin una bona jornada i esperem que demà tornen a repetir. Estarem puntuals en aquesta mateixa emissora i a la mateixa hora. Fins aleshores. Bona jornada.